De dilluns a divendres, cap a 3:15 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església a Ràdio Vaticana, edició en castellà. Segueix la de dilluns a divendres, cap a 3:15 de la nit, a Ràdio Estel.
En l'ADN de cada persona hi ha quelcom que parla de fraternitat. Vols mirar la realitat des d'aquesta perspectiva? Vols il·luminar la teva vida amb la llum de l'Evangeli? Vols conèixer vivències reals que testimonien la germanor? Aleshores, escolta'ns. En clau de fraternitat. Cada dimecres a les 11 del vespre, a Ràdio Estel.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. La nova app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. Nova app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
En la nostra agenda de la setmana, el dia 6, a la residència sacerdotal Sant Josep Oriol, a Barcelona, on hi ha els capellans grans retirats, el senyor bisbe anirà a pronunciar una conferència sobre els 10 anys de vida diocesana a les 5 de la tarda, sens dubte, per compartir amb ells records de la història. El dia 7, la festa de la Mare de Déu del Roser. Al monestir de Sant Domènec de les Dominiques de Sant Cugat del Vallès celebraran una eucaristia a les 11 del matí presidida pel nostre bisbe. També durant aquestes festes del Roser d'aquest mes d'octubre, la parròquia de la Mare de Déu del Roser de Cerdanyola té el goig d'inaugurar una nova capella del Santíssim. Això serà a les 7 de la tarda. També anirà el nostre bisbe a beneir la capella. Mossèn Josep Esplugues, nou rector de la parròquia de Sant Llorenç de Terrassa. El senyor bisbe li donarà possessió el dia 11 a les 11 del dematí. I el dia 12, la Mare de Déu del Pilar, com no, el nostre bisbe celebrarà a les 12 del migdia a la catedral la missa de la solemnitat de la Mare de Déu del Pilar. Ja tenim a la vostra disposició el DVD del desè aniversari de la nostra diòcesi, 10 anys de vida diocesana. El podeu adquirir a la Cúria Diocesana de Terrassa. Us recordem l'adreça, carrer Vinyals 4749 de Terrassa. L'horari, dilluns a divendres de 10 a 1. També podeu fer la reserva per telèfon al 93-733-70-95. 93-733-70-95. Si ja veu fer en el seu moment la reserva i el pagament del DVD, el podeu passar a buscar directament els dies i les hores que us hem assenyalat. Dilluns a divendres de 10 a 1. El preu és de 10 euros. I per qualsevol informació, estem a la vostra disposició també a la web del Bisbat, bisbatdeterrassa.org.
La carta de navegació.
Després d'haver fet consultes oportunes i amples a un gran sector del poble de Déu, els bisbes i cardenals es tornen a reunir a Roma, en el sínode de la família, per arribar a unes conclusions que donguin respostes concretes a les qüestions actuals plantejades i que siguin operatives. El nostre bisbe, en la seva carta dominical, ens recorda que la intenció del Sant Pare és abordar a fons la situació de la família en el moment present i recordar la seva missió en el món d'avui. Demanem que no els falti la llum de l'Esperit Sant.
Déu us guard. Avui comença el Vaticà l'Assemblea Ordinària del Sínode dels Bisbes sobre la família, que té com a tema central la vocació i la missió de la família en l'Església i en el món. Els treballs es prolongaran fins al dia 25 d'octubre. Es tracta d'un sínode ordinari que completarà els treballs del sínode extraordinari reunit el mes d'octubre de l'any passat. Es preveu que arribarà a unes conclusions operatives per donar resposta en l'acció pastoral de l'Església els problemes que es plantegen actualment en el terreny del matrimoni i de la família. Una orientació sobre aquest sínode la tenim en l'anomenat Instrumentum Laboris, que és el document de treball de l'Assemblea i que fou presentat a l'opinió pública a Roma el passat 23 de juny pel secretari del Sínode dels Bisbes, el cardenal Lorenzo Baldisseri, i pel secretari especial per aquesta assemblea, el teòleg i arquebisbe italià Bruno Forte. Com us recordeu, tant l'assemblea sinodal de l'any passat com la que comença avui han estat precedides d'una àmplia consulta a tot el poble de Déu. Aquesta decisió posa de relleu una voluntat de realisme i de sortir al pas dels problemes concrets que viuen els matrimonis i les famílies. El document de treball és extens. En les seves 78 pàgines distribuïdes en 11 capítols i una oració final, hi queda reflectida la problemàtica derivada de les dues consultes que ja he mencionat. El document té tres parts: l'escolta dels reptes de la família, el discerniment de la vocació familiar i la missió de la família avui. Una part per cada una de les tres setmanes de diàleg, abans de posar els acords sinodals en mans del Papa perquè ell prengui les decisions finals. La intenció del Sant Pare és abordar a fons la situació de la família en el moment present i recordar la seva missió en el món d'avui, amb dos principis bàsics. El primer és la misericòrdia. A l'entorn d'aquest concepte es desenvoluparà el proper jubileu o any sant extraordinari convocat pel Papa Francesc i que començarà poc després del sínode, el 8 de desembre, solemnitat de la Immaculada Concepció. El segon principi bàsic, un anunci que doni esperança i que no desanimi. Cada família ha de saber que l'Església no l'abandonarà mai. L'Instrumentum Laboris és un text prudent a l'hora de proposar solucions, però no oblida els temes més candents de la família actualment, com per exemple l'atenció i l'acompanyament dels divorciats que s'han tornat a casar civilment, per als quals es desitja una integració més gran en la vida de la comunitat cristiana. Els divorciats que s'han tornat a casar no estan separats o excomunicats, sinó que segueixen sent membres de l'Església. I aquesta sent la responsabilitat de tenir-ne cura pastoral. L'Església, sempre i encara més en aquests temps, vol ser una mare misericordiosa, una casa oberta a tots. Així ens ho recorda sovint el Papa Francesc.
Aquesta nit ens trobem amb el nostre senyor bisbe, Josep Àngel Sáiz Meneses, bisbe de Terrassa, el nostre pare i pastor. Com diu l'Evangeli de Sant Joan, capítol 10, 18, jo reconec les meves ovelles i elles em reconeixen a mi. Es tracta, senyor bisbe, de reconèixer la veu del pastor, però també, com diu l'Evangeli, jo reconec les meves ovelles. Podíem començar preguntant al nostre bisbe com el bisbe coneix les seves ovelles.
Doncs, fonamentalment, a través del tracte personal. En aquest sentit, doncs, la vida d'un bisbe depèn molt de les peticions que hi hagi des de les parròquies per anar a confirmar, per anar a la festa major, per anar a fer algun servei, i sobretot per la visita pastoral. La visita pastoral canònica que fem i que enguany, doncs, en aquest curs ja la completem, perquè són 10 arxiprestats, fem 2 cada any, i per tant, el curs següent ja comencem una altra volta. Aleshores, la visita pastoral és una visita molt exhaustiva, des de la missa estacional a la missa arxiprestal de Cloenda, i sobretot amb les reunions amb els diferents grups, doncs hi ha un contacte personal important, i aleshores són trobades de, doncs, entre una hora, dues hores, amb els catequistes, amb els voluntaris de Càritas, amb els membres d'una germandat, d'una confraria, d'un grup, del que sigui, no? De totes les realitats de la parròquia. I és sobretot per escoltar, a mi m'interessa molt escoltar, pregar junts, reflexionar junts, escoltar-los i compartir també doncs, les preocupacions, els neguits, i motivar-los i engrescar-los doncs, a continuar treballant per Nostre Senyor i per l'Església. I aquesta visita pastoral és una feinada, perquè són moltes hores, però permet un contacte personal amplíssim amb moltes persones de tota la diòcesi.
I aleshores, en aquest contacte directe, i parlant del principi de curs, oi? Perquè estem al principi de curs i per això entrevistem el nostre senyor bisbe, a qui li toca aquest curs la visita pastoral?
Doncs un arxiprestat del Vallès Occidental i un altre del Vallès Oriental.
Ah, sí?
Començarem per Montcada, l'arxiprestat de Montcada. Ja ens hem reunit amb els capellans per fer la distribució i perquè comunicar els informes que han de preparar. Montcada són tres poblacions, Montcada, Ripollet i Cerdanyola del Vallès. I en la segona meitat de curs farem Montseny. Montseny, oh. Doncs, és Sant Celoni, Cardedeu, Llinars, les més grans. Després hi ha Sant Esteve de Palautordera i Santa Maria, que tu bé coneixes, perquè has estat rector, i més. No les diré totes, perquè hi ha moltes, però tot aquell arxiprestat.
I aleshores, com deia això de l'Evangeli que comentàvem al principi, el bisbe coneix les seves ovelles d'una manera directa i presencial. Bueno, de fet, és les visites pastorals, el testimoni de les comunitats parroquials és precisament aquest, que senten el bisbe a prop, no només el senten, el veuen i comparteix doncs, amb la gent de peu pla de les parròquies doncs, les angoixes i les esperances. I tothom pot accedir al bisbe, oi? D'alguna manera.
Sí, fins i tot hi ha un espai que es reserva per un parell d'hores, almenys una tarda, que el rector no ha de ser-hi, per visites personals, de persones que vulguin anar a saludar el bisbe, explicar-li qualsevol qüestió personal o preguntar-li el que sigui. I bé, avui en dia això, doncs la visita pastoral de fa 200 anys o 300 anys o 40 anys fins i tot, doncs era més novedós poder anar i contactar amb el bisbe. Avui en dia això és molt fàcil, per telèfon, per WhatsApp, per correus electrònics, o perquè envien una carta. Ara, aquest espai el mantenim també, i més aviat doncs, venen a saludar i a donar les gràcies i a preguntar alguna qüestió. I en les reunions doncs, es facilita molt. Jo normalment després xerro molt, però començo sempre després de la pregària dient que el que m'interessa més sobretot és escoltar-los. I això és important per anar coneixent una mica el batec de la diòcesi, no? I és molt, molt efectiu. Jo, de fet, alguna vegada que m'han preguntat quin és el moment més important per la seva vida com a bisbe, per un bisbe, quin és el moment més important de tots? I jo sempre dic, per mi és un doble moment. En primer lloc, el moment més important del dia i de la vida és, jo diria, la celebració de l'Eucaristia. L'encontre amb el Senyor i amb les persones. Però després, l'Eucaristia, la litúrgia de les hores, la pregària, el moment d'espiritualitat més intensa, i després també l'encontre amb les persones. L'encontre amb les persones que es facilita molt en aquesta visita pastoral, que també per mi és molt important i a mi m'ajuda. És a dir, a vegades hi ha jornades que són molt llargues, comences a les 9 o a les 10 del matí, acabes quasi bé a les 12 de la nit.
Déu-n'hi-do.
Però, clar, físicament sí que pots sentir una mica de cansament, però jo, al trobar-me en grups de persones i compartir la fe i la inquietud apostòlica i escoltar-los i animar-los, tot això quasi diria que em revifa, més que cansar-me, em revifa molt espiritualment i pastoralment. I és per mi un moment també molt important i molt gratificant també espiritualment.
També deu ser per vostè, senyor bisbe, permeti'm la confiança, també deu ser un cert desafiament i una certa responsabilitat, perquè el pastor escolta, coneix les ovelles, però també les ha de guiar, les ha d'orientar. Clar, vostè té, perdoni'm, però és així, aquesta responsabilitat de dir, bueno, per on hem d'anar, què hem de fer?
Sí, i és un moment propici la visita pastoral. Hi ha, a part dels diferents grups, una reunió la reunió més important és amb el Consell Pastoral Parroquial, que a vegades ve el d'Economia també, venen junts, i de vegades allà hi ha qüestions, interpel·lacions, i jo els exhorto a que parlin lliurement i preguntin el que vulguin de la diòcesi, de la seva parròquia, de l'Església Universal, de la societat, que jo, a la mesura que pugui, respondré. I a vegades ja han sortit preguntes o qüestions difícils. I en aquest sentit, quan hi ha alguna qüestió opinable o no opinable, però qüestions d'aquestes més profundes i més complicades, jo no faig rebaixes d'amic. Ah, i no miro de quedar bé. Home, ja sempre hem de procurar no empipar a les persones, però s'ha de respondre des de la caritat i des de la veritat. I aleshores, doncs, explicar, aprofundir en la doctrina de l'Evangeli, en la revelació, i també a la doctrina de l'Església, i recordar la doctrina de l'Església, la doctrina de Nostre Senyor, i ja està. Però vaja, normalment, quan hi ha aquestes interpel·lacions o aquestes qüestions, sempre ha anat molt bé, ha anat molt bé. Per allò que es diu de que parlant la gent s'entén, i a més en un clima també que hem començat amb una pregària i que cerquem tots, doncs, el construir el regne de Déu i cerquem tots el bé de l'Església. Aleshores, jo fins i tot alguna vegada, i això ja no serà visita pastoral, que alguna persona vol venir a parlar amb el bisbe, jo rebo a tothom que demana per venir. Clar. I a vegades han vingut a donar queixes dels temes que siguin, no? Amb més raó o menys raó. I jo acostumo a agrair sempre a la persona que vingui, perquè no és un plat de gust a una persona venir a protestar o a donar queixes. I si ve i passa un mal tràngol, és perquè s'estima l'Església, també. I aleshores, i això ho hem d'agrair, ho hem d'agrair. Ara, aquestes, diríem, entrevistes o trobades, sigui en grup, sigui a nivell personal, que són ocasió per aclarir qüestions, no?, o per aprofundir, normalment van molt bé, són molt fructíferes. És a dir, jo l'experiència que tinc és sempre molt positiva. I aleshores el bisbe i el rector en el seu nivell, clar, també tots som ovelles de Nostre Senyor, que és el bon pastor. Exacte. Però en la mesura que a nosaltres ens toca pasturar, doncs el bon pastor què fa? Coneix a les ovelles, condueix a les ovelles i mira que estiguin ben nodrides, ben alimentades. I en aquest conduir a les ovelles i guiar-les, doncs hi ha un punt de correcció també. Clar. I això no per quedar bé o per ser molt simpàtics, no el podem evitar, hem d'ajudar les persones. I això vol dir, doncs, aquest guiatge, que vol dir també a vegades corregir, normalment serà acompanyar, animar, nodrir, aixecar, i sobretot l'actitud final és el bon pastor dona la vida per les ovelles. Aleshores, és el que hem de fer, deixar-nos la vida, donar la vida, doncs, a través del nostre ministeri.
És interessant això que comentava vostè, perquè recorda una pregunta que li feien a Sant Joan Pau II, ara ja ho hem de dir així, Sant Joan Pau II, de com és que ell tenia tant èxit amb el jovent, quin era el secret. I ell deia: el secret és un només. Els joves volen que se'ls digui la veritat, perquè la veritat de per si ja és atraient. Clar, si es diu a més amb caritat i es fa entendre, doncs millor, que era aquesta sintonia que deia vostè, amb el poble, amb la gent. Perquè, clar, d'alguna manera vostè, com a pastor, doncs, ha d'orientar, ja que és aquesta triple missió de l'Església, de la qual ens en pot parlar també, perquè la teologia no és diferent de la vida, i s'ha d'aplicar i ens ajuda a viure-la.
La teologia ens ajuda a entendre la vida i a il·luminar la vida. La missió de l'Església, i en aquest curs que estem començant, doncs hi haurà alguns elements únics i irrepetibles i propis que tindran lloc en aquest espai, en aquest temps concret. Però després hi ha l'acció pastoral de l'Església, que és de sempre, i que és participació de la missió de Nostre Senyor Jesucrist, que és el triple ministeri de la paraula, que vol dir evangelització, catequesi, formació. la celebració, que vol dir doncs, els sagraments, el culte, la pregària, l'espiritualitat, i que vol dir el servei, que és l'acció caritativa i social. Doncs tot això és cada curs i és cada any, amb algunes novetats concretes o amb algunes concrecions, però aquest és diríem, l'actuació forta o el treball fort de les parròquies i de la diòcesi.
També per poder fer aquests treballs, el senyor bisbe disposa, per providència divina, oi, d'aquests col·laboradors que són els preveres, que, si Déu vol, aviat en tindrem uns quants més al servei de la diòcesi.
Efectivament, el dia 18, ja celebrant la missa de la patrona, la Mare Déu de la Salut, doncs ordenaré 6 nous preveres, que ara són diaques del nostre seminari. El 18 d'octubre, a les 6 de la tarda, doncs, ordenacions de 6 nous preveres. I al llarg del curs, més endavant, doncs és probable que hi hagi més ordenacions. Algun prevere més i 3 o 4 diaques.
Com s'acostuma a dir a les invitacions d'ordenació, acompanyeu-nos amb la vostra presència, o, si pot ser, amb la vostra pregària.
La presència a vegades és difícil o és impossible, però la pregària sempre es pot fer i és el més important.
Sí. Pues vol dir que estem en el cor de la diòcesi i preguem per les vocacions. I aquest any, senyor bisbe, també tenim aquesta mena de sintonia general de l'Església Universal de l'any de la Misericòrdia.
Sí, el Sant Pare ens convoca, Sant Pare Francesc, a un any de la misericòrdia i ens exhorta doncs, al perdó, a la reconciliació amb Déu i amb els germans, a l'acolliment, i ens recorda aquelles obres de misericòrdia corporals i espirituals que ens apreníem en el catecisme abans, doncs, a posar-les en pràctica especialment en aquest any. Obres de misericòrdia que, en el fons, es poden distribuir en aquesta triple acció pastoral de l'Església, perquè hi ha una part de pregària, una part de formació i una part també d'atenció al germà necessitat.
Hi ha una obra de misericòrdia que és visitar el que està a la presó, oi? I vostè és encarregat, podríem dir, de la pastoral penitenciària de la Conferència Episcopal Espanyola, cosa que no tothom coneix i ha de ser...
Efectivament, jo vaig estar 6 anys com a bisbe responsable de pastoral de joventut, amb l'excusa de que era el bisbe més jove en aquell moment, m'ho van encolomar. Després, 6 anys com a president de la Comissió de Seminaris i Universitats, i ara he entrat a formar part de la Comissió de Pastoral Social, i aleshores allà dintre em van encarregar acompanyar aquest àmbit de pastoral penitenciària. I aleshores, efectivament, doncs, participo en les trobades de delegats, de capellans, de voluntaris, i mirarem aquí a la nostra diòcesi també doncs, de potenciar-ho al màxim, perquè és un àmbit numèricament petit i reduït. Aquí tenim 2 centres penitenciaris, 4 camins d'adults i 4 camins de joves, però molt significatiu i molt important també com a expressió d'aquest amor preferencial del Senyor pels més pobres i necessitats i també d'aquesta obra de misericòrdia que és visitar el que està a la presó.
Fa poc, senyor bisbe, escrivia una carta als preveres amb aquest tema tan actual de l'acolliment dels refugiats. També la setmana passada vam tenir una entrevista amb el director de Càritas Diocesana de Terrassa i en parlàvem del tema, no?
Sí, encara estem patint les conseqüències de la crisi econòmica, perquè l'atur va baixar una mica, però encara hi ha molta gent afectada i sense feina, i amb les conseqüències de no tenir treball i de no poder guanyar-se la vida. I ens ve aquesta crisi dels refugiats, conseqüència d'una guerra cruel i absurda, injusta, i aleshores, clar, és una allau que ve, i nosaltres de seguida doncs, hem mirat de respondre i de preparar-nos per quan arribi el moment. Aleshores, aquí ens ha semblat que el millor era encarregar a Càritas la coordinació. I aleshores, a part de manar una nota al principi de quan van sortir les notícies aquestes de l'allau de refugiats, doncs jo he enviat una carta als preveres dient que per qualsevol qüestió es posin d'acord amb Càritas diocesana de cara a poder coordinar i organitzar i ser més efectius en el servei que la diòcesi pugui oferir. I és un moment també, diríem, en el qual hem de donar un pas endavant i ser molt generosos i molt acollidors i expressar molt aquest amor de Déu i aquesta misericòrdia amb els germans que arriben.
I ara que comencem el curs, i com aquell que diu, ha passat l'estiu, i encara tenim doncs memòria d'algunes coses de l'estiu, no em resisteixo a preguntar-li, senyor bisbe, potser és una mica personal, en el sentit de personal per vostè, no? Però podria compartir amb nosaltres una mica aquesta experiència gran d'església, perquè un dels punts de la seva acció pastoral, quan va prendre possessió fa ja uns anys ja, aquest any, era el jovent. Vostè ha estat vivint intensament i directament aquesta trobada de joves a Àvila.
Efectivament. Jo vaig insistir molt per incloure en el nostre pla pastoral, aquest darrer, que és per 5 anys, una acció concreta que és activitat diocesana d'estiu per joves. Perquè no només els joves a cada parròquia treballin i facin les seves activitats i la formació, la pregària i a l'estiu tinguin també una sortida, sinó que fem una de diocesana, perquè es coneguin de diferents parròquies. L'any passat van fer el Camino de Santiago, que va anar molt bé, 220 joves, 8 capellans i els 2 bisbes. I aquest any ens hem sumat a aquest encontre europeu de joves a Àvila. I també hem fet 3 dies abans de ruta, uns 20 o 25 quilòmetres, que jo he caminat amb els joves.
Això sortien les fotos al web.
Sí, sí, perquè no era un tema menor aquest d'acompanyar-los. I bé, ha estat una gràcia de Déu i un regal de Nostre Senyor. Després l'encontre, els dies de l'encontre allà amb gent de tota Espanya i també alguns d'Europa que van venir, molt bé. Però els joves quasi el que més els agrada són els dies aquests previs, més íntims, més diocesans, i que són molt efectius també, perquè hi ha molta pregària, hi ha la celebració de l'Eucaristia, hi ha també molta relació, i jo, diríem, els 20 quilòmetres o 22 o 25 que fem, aprofito per anar parlant amb els capellans, amb els seminaristes i amb els joves. És a dir, que aprofitem el temps i també per ells és un testimoni. Jo, mentre pugui, intentaré caminar i fer les rutes aquestes amb ells.
I és aquest contacte directe que em parlava, clar que sí.
Sí, i que té, diríem, és molt eloqüent. A vegades pensem que tot s'ha d'explicar en paraules. Hi ha silencis eloqüents, hi ha accions també eloqüents. I bé, doncs, gràcies a Déu, aquests 2 anys han anat molt bé i l'any que ve anirem a Cracòvia participant en la Jornada Mundial de la Joventut.
I és veritat el comentari que he sentit de que de les diòcesis amb seu a Catalunya el grup més nombrós era el nostre?
Sembla ser. Sembla ser.
Bueno, sempre podem dir les coses, oi?
Sí.
Doncs donem gràcies al nostre bisbe per aquesta estona doncs, que hem estat amb ell. Esperem que es torni a repetir quan ell vulgui i estiguem disposats doncs, a comunicar amb els nostres oients doncs, aquells aspectes més d'església, més de família, més de cor de la nostra diòcesi de Terrassa. Moltes gràcies, senyor bisbe.
Gràcies a vosaltres. Una salutació ben cordial a tots els oients i a la vostra disposició.
Moltes gràcies.
Adéu-siau, que tornarem a remar.
Ràdio Estel.
Les últimes notícies, avançaments dels programes, el Santoral, les enquestes, els concursos. Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu.
Us ho ben asseguro. El criat no és més important que el seu amo, ni l'enviat més important que el qui l'envia. Ara que heu entès tot això, feliços de vosaltres si ho poseu en pràctica.
Joan 13, 16-17.